La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs ja tornem a ser aquí, com cada dilluns, a la tertúlia de les pilotes, tertúlia 48. Avui amb la presència de... avui som menys, eh? Avui la cosa està més reduïda. Enric Sorribes.
Què tal, com estem?
Bé.
Bé, bueno, bé. Quina sort.
Anar fent. Mira, ja no sé, algú que em diu... Algú... Ui, carai, quina feinada. Senyor Carrillo, senyor Fèlix Carrillo, què tal?
Molt bé, millor que l'Enric.
No m'estranya, no m'estranya. Tot i que tampoc, eh? Bueno, però bueno, mira...
Es va guanyant.
Ara, el que sí que està feliç... No li veig la cara perquè, com és habitual, el tenim per telèfon, però m'imagino que deu estar, bueno, amb el pitet aquest per menjar calçots, que ja doncs, el deu portar i deu caure la bava, no?, a l'amic Miralles, eh? Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què, en Pitet?
Porto permanència, ja, ara, sí.
Sí, no?
Sí, no. És que no me'l trec perquè és que...
Clar.
Contínuament, això, ja...
Ja avorreix, no?
No, avorreix.
Bueno, doncs avui, com deia, Enric Sorribes, Fèlix Carrillo i Joan Marc Miralles. Avui no tenim la presència del Jaume, des d'aquí li enviem una salutació, ni tampoc el senyor Cucalón, el Cuca, pels amics, que avui tampoc era possible que estigués aquí amb nosaltres. Bueno, nois, per on voleu que... L'Espanyol, sí. No, anava a dir per on voleu que comencem.
Sí, comencem per l'Espanyol.
Perquè... Així,
serà ràpid.
Així ens ho traiem del damunt.
Serà ràpid.
I ja després ja fem un monogràfic del Barça, eh?
Sí, serà ràpid.
Aviam, Enric, vinga, va, perquè, escolta, 4-1 a la Catedral.
Bueno, jo crec que, aviam, és un resultat que fa mal per la voluntat que és.
Sí, fa mal, sí.
El que clarament et posa, que és el que hem dit moltes vegades, que és un equip que és molt justet, i si l'equip no competeix on no li venen les coses de cara, doncs és qüestió de patir. Està clar que el Bilbao juga amb una altra lliga. Sí, això és de calaix. Mm. No? Vull dir, ja tens els Williams, el Vivian, tens el Berenguer, que va fotre un festival. Sort que no va jugar al Sunset,
tampoc,
que igual també és potser un altre festival encara. I aquí es nota on, diguem-ne, no? Los mimbres, no?, de cada equip. Ja veus, el Bilbao és un equip que està molt fet, per tant...
Però, tio...
Això és per un costat. Anem a l'altra part. Que el que per mi ja no... S'haurien de fer mirar, i una part crec que aquí sí que és responsabilitat de l'entrenador, i sabeu que jo el recolzo, per tant no és allò de que demani res més enllà, però portem molts gols a pilota aturada, ens estan fotent molts. Els 5 minuts, el gol que et marquen, per mi és una errada de defensa clamorosa, però és que després que en 2 minuts Iñaki Williams et foti 2 gols més, pràcticament calcats, en el que el central li està deixant marge perquè giri i encari, home, ho trobo una miqueta... on no s'ha estudiat o algú realment ha comès errades importants.
17 gols en contra, portem. Sí. 17, eh? Sí. No som precisament dels que més ens n'han fet.
Sí, perquè... però és que en 2 partits te n'han fotut 8, eh?
Ah, no, sí, en 2 partits 8, clar, sí, això està claríssim, sí.
Aleshores, per mi... alguna cosa s'ha de mirar. A l'Espanyol li anava molt bé les famoses pauses d'hidratació perquè li permetia fer canvis al Manolo, que amb això intervenia bé en el joc. Clar, ara, com no hi ha pausa aquesta, doncs si has d'esperar que els nostres jugadors o els jugadors de l'Espanyol reaccionin abans de la mitja hora, que amb prou feines per qualitat doncs justegen, és complicat. Et dic, a mi em va deixar una sensació... dolenta, igual que el dia de Valladolid, eh? Jo crec que els altres dies has competit i has tingut més o menys sort, i el dia del Betis, el dia de Villarreal, o el dia de la Real Societat, que són resultats per mi injustos, sort que l'Atlètic amb el 3-0 va fluixa, perquè veu que no hi ha partit, perquè t'haguessin pogut fotre un carro. La segona part és diferent, amb els 3 canvis l'Espanyol sembla que reacciona
una miqueta.
Té l'opció del 3-1, que és la del Jofre, i després et foten el 4-0, que ja t'acaba de matar, però torna a ser una altra jugada igual. És a dir, deixes que Berenguer faci el que vulgui, després li fot una retallada en el Sergi Gómez, que s'està buscant encara la cintura, i això que després del gol de falta testimonial al darrer minut, no? Bueno, està clar que el Bilbao, l'Atleti, és una altra lliga, no és la nostra, però el que és bàsic és guanyar divendres, com sigui, en el Sevilla, perquè si no... ens podem posar en una situació molt complicada, perquè després anem a Montjuïc,
sí,
i després vindrà el València. Per tant, millor...
Que també tots ho necessita.
Per això et dic que és millor que agafem els punts de casa aquests que s'han d'agafar sí o sí contra rivals que són de la nostra lliga, que és el que he anat dient, i si som capaços de fer això, podràs respirar, i si no, encara ens tocarà patir més del que ja patim.
Félix.
Jo no vaig veure el partit de l'Espanyol. He estat parlant amb l'Enric abans i ja m'ho ha dit que no... que van fallar molt i... Bueno, jo el vaig dir al principi, que té un equip a l'Espanyol molt, molt justet.
Molt justet.
Jo quan surt al camp i miro els jugadors que... I això no... Coneixo dels 11, a millor 2, 3.
Ja.
Que ja els demés no són els entrets i demés, però no, clar, és l'economia que té, sí, que té l'Espanyol.
Tots han vingut o cedits o reu gratis, que sius, i jugadors que tampoc no són noms importants ni il·lustres del món del futbol, no? O si més no,
i la pedrera que hi ha no surten ara de l'Espanyol, sortien abans.
No.
I això, clar, i el senyor aquest, el xino aquest, doncs no...
El xino, res.
No treu calés.
Res. El xino no inverteix un duro ni en broma. En fi. Joan Marc, tu vas veure el partit?
Sí, vaig veure el partit, tot dinant.
Sí.
Perquè a bona hora, a les 2 de la tarda.
Sí, 2 de la tarda, sí.
Sí, sí. Perfecte, per fer el dinar i veure l'Espanyol.
Sí, imagina't.
Sí. A vegades se t'entrevessa alguna cosa, però vaja, a veure, jo crec que l'Espanyol a la primera part no va comparèixer. A la segona una miqueta millor, però a veure, una cosa, és que sense Puado no hi ha paradís en aquest Espanyol, al davant extremament fluix, i l'únic que va destacar una miqueta va ser Kral.
Sí.
Que em sembla un dels millors fitxatges que ha fet l'Espanyol darrerament. El que passa és que mal aprofitat. Jo, si estigués millor acompanyat, jo crec que mira, l'Espanyol tindria alguna coseta. Però la veritat és que quan s'enfronta a un equip que està molt fet, com és el Bilbao, es nota la falta de nivell de la plantilla de l'Espanyol, i per molt que fiqui ganes l'entrenador, jo crec que poc més se li pot exprimir en aquesta plantilla. Falla al mig del camp, falla en defensa, i a davant té poca pegada, la veritat. Ni Vélez, ni Khedira, ni Cardona, són jugadors que a mi em sembla que tinguin un nivell per la primera divisió.
Totalment d'acord. Avui, Enric, companys, avui tenim el València a Les Palmes, que justament...
Que empatin.
Seria el millor, no? València, que és el penúltim, i Les Palmes, que és l'últim, 6 i 3 punts, respectivament.
Que empatin.
I seria fantàstic, perquè aquest sí que estan a la Lliga de l'Espanyol, no? Seria un partit perquè empatessin. Però, bueno, també està pensant en això, també és una... Què vols que et digui? És una desgràcia, no? Que almenys, mira, que vagin fallant els dements, ja que fallem nosaltres, que com a mínim vagin fallant els de darrere, no? Però bueno, i el que deia l'Enric, no? La setmana que ve, bueno, aquesta setmana, però vaja...
Divendres.
A més, el partit es juga el divendres, ve el Sevilla. El Sevilla, que ahir n'hi va fotre 5 al Barça, que n'hi podia haver fotut 25, no?
Perquè a més molta... Deus que d'aquí a Barcelona hi ha el Sevilla, perquè...
Ah, no sé si...
No sé, ni idea.
Home, no ho crec, no? O poder sí, bueno, igual
no,
sí.
No, ho crec.
No, jo no ho crec, perquè, aviam, és divendres.
No, jugar a les obres del Camp Nou podria quedar.
Sí. Bueno, doncs no ho sé. Si voleu afegir alguna cosa amb l'Espanyol, o ja tanquem el tema i anem a altres qüestions. Anem a altres qüestions i a veure què passa, perquè almenys els que són pericos, doncs és una... De veritat que és un drama. Bueno, parlem del... Mira, parlem ara del Madrid. Vinga, que a més el Madrid va guanyar el Celta, 1-2, però, Fèlix, va guanyar el Celta, però ja t'ho deia abans, no? No acaba de trobar, diguem-ne, la tecla, no?
No troba la tecla,
la santa tecla per funcionar, eh?
No la troba, però té gent a dalt...
Ja, bueno, sí, clar.
Que si li deixa un espai, com el primer gol que li van deixar, la va parar i va mirar on, i a l'MAP la va fotre. I després, quan va sortir ja el Modric, ja sí que es nota una mica més ja al centre del camp, bueno, per la jugada del segon gol, el passe que que li fa Vinícius és or.
Sí.
No? Però bueno, però no és tan cara, perquè després el 93, aquella jugada de gol, que quasi és gol, és per agafar els centrals i també el Lucas Vázquez i dir, escolta, s'ha de tancar, si no hi ha ningú per l'extrem. Mm. Perquè el gol ve així. El gol del Celta ve així.
Jo no vaig veure el partit, eh?
El gol del Celta estava sol. Mm. Els dos centrals se'n van cap allà i el Lucas Vázquez no va a tancar allà.
Yeah.
Què va passar? El primer, i el primer que va fer allò que va tirar el... No sé si és danès o suec,
del Celta.
El del Celta, aquell, que va parar el cordó per matar-lo. No?
Yeah.
Una jugada de quasi de fons de línia, del atacant el Madrid, l'agafen i no hi havia ningú.
Yeah.
I el tio aquell es queda sol.
Bueno. Enric, com veus tu el Madrid? Perquè a més el Madrid, també en parlarem, però bueno, li ve el Borussia, em sembla?
Borussia,
i després el Barça.
Sí. Home, jo el Madrid, ja és el que he dit, jo crec que per mi és un equip descompensat. Aleshores, doncs, al mig del camp està clar que continua notant la baixa de Kroos, i és una baixa que el Madrid jo crec que no ha cobert o no ha sabut cobrir. I després continuo pensant també que la manca d'un davanter centre de referència en determinats partits doncs ho trobarà a faltar, i també crec que és una cosa que serà recurrent. És a dir, té tios molt mòbils davant i fan moltes coses, però al final és jo me lo viso y me lo como, perquè la jugada d'aquella filtrada, bueno, el que ha dit ell ara, no? Va entrar Modric, es va notar que al mig del camp hi ha algú que almenys sap que la pilota és rodona, per el Carinyo, però quan no hi és, doncs allò és un campi qui pugui, i això... amb un equip com aquest, que a vegades necessites la creació i algú que vegi per on col·locar una pilota quan tens un equip davant que se't tanca, perquè evidentment contra un Barça o un Madrid aquests equips, els equips normalment venen a tancar-se, doncs això es nota molt, no? I per mi també et dic, el fet de no tenir un davanter de referència al Madrid, això crec que ho acabarà pagant.
Joan Marc.
Jo crec que el Madrid va guanyar aquest partit perquè Courtois va estar molt encertat, i després en el Celta li faltava el Iago Aspas.
Sí.
Perquè de les ocasions que va tindre el Celta, si hagués alguna hagués tingut el Iago Aspas, anava al fons de la porteria segur. Per molt que Courtois va fer miracles altra vegada. Però vaja, jo crec que el que és més simptomàtic del Madrid és veure l'actitud d'Ancelotti durant tot el partit en la banqueta.
Ah, sí?
En què va estar maleint els seus jugadors, fotent-los bronques contínuament. Això no passava l'any passat. L'any passat era una bassa d'oli.
Yeah.
I aquest any és que va estar corregint-los.
Sí, sí.
La veritat, els jugadors no s'enteraven de com s'havia de jugar.
Yeah.
Bellingham protestant a Vinícius que no li passa la pilota. Lucas Vázquez, bueno, fa el que pot, però vaja... aguantar tota la temporada amb Lucas Vázquez de lateral dret o de carriler, que és el que jugava contra el Celta, jo ho veig molt complicat contra equips que tindran bandes potents. No, bueno, el del Celta, bueno, és un equip arregladet, però tampoc és una brutalitat el que té el Celta. I amb res, amb poca cosa, li van fer forces ocasions al Madrid, i jo crec que amb Aspas, jo crec que aquest partit el Celta el guanyava 9 de cada 10 vegades.
No es pot ficar en un jugador quan no hi és. No hi és, no hi és.
Bueno, no hi és, però vaja, jo crec que aquest partit, fins i tot sense Aspas, el Celta, si no hagués sigut per Courtois, jo crec que aquest partit el guanyava.
No estic molt d'acord, perquè el Courtois va fer una parada.
No.
Una.
On va fer 3 o 4 de mèrit. 3 o 4
una.
Jo recordo un parell de mans a mans, sí. Sol davant amb el davanter.
Aquest va ser la que va parar, perquè l'altre no la va tocar, va sortir fora.
I després una en el qual el davanter no l'encerta i la fica fora, també amb un mano a mano.
No, perquè aquell va ser un error del Chumini, i l'altre que la toca una mica així. El Courtois ja és molt gran i ja sortia. Però bueno, clara va ser la de la primera part, que ja sí que va ser clara. I l'altra, la de la segona part, el minut 93, que és per matar a tot l'equip del Madrid, la tira fora directament, no la toca el Courtois.
A l'estadística oficial, el Celta va fer 5 xuts a porta i va fer un gol. El Madrid en va fer 3 i va fer 2 gols. Aquí està la diferència.
El Barça va tirar ahir a porta 5 i va fotre 5.
No, el Barça ahir va fer 21 xuts, 9 a porta, ahir, el Barça. amb parades de mèrit...
Bueno, ja parlarem del Barça després.
Bueno, però vaja, ja et dic... si, clar, si de 5 xuts el Courtois en para 4, pues, qui guanya el partit és el Courtois. Perquè...
Per això està, és el porter, per parar.
Bueno, pues ja està per parar, però les oportunitats van ser oportunitats claríssimes, claríssimes. I el Madrid, pues, la veritat, jo crec que té molts problemes, no només problemes perquè l'equip està descompensat, jo crec que hi ha jugadors que no estan jugant en les seves posicions, jo francament Tchouaméni de central no li veig, tampoc ho veig de mig centre, la veritat, jo crec que és un jugador que en el Madrid no li acaben de trobar, ho van fitxar com a un nou Casemiro, i no és ni Casemiro, ni serà un central... un central com va ser Mascherano en el Barça en el seu moment. Després hi ha jugadors que estan baixos de forma i després hi ha coses incomprensibles com que, per exemple, que Rodrigo no sigui titular en aquest equip. Jo crec que Rodrigo és el millor davanter que té el Madrid, és el més efectiu i el que té les idees més clares, i ni Mbappé ni Vinícius ara mateix, per molt que marquessin els gols, però el primer gol de Mbappé és un regal de la defensa del Celta, amb una passada al Fran Beltran que la caga, i
però
deixen
després fa la de l'Escaire.
Perquè fa el seu gol, no és que no està sol a la frontal, sense ningú que l'estigui marcant, és a dir,
sí, sí,
el més probable és que et faci gol. Però, i el de Vinícius va ser l'assistència de Modric, però Modric farà 40 anys,
Ja. Yeah.
Bueno. El Madrid té problemes, ja no dic d'equilibri de plantilla, té problemes estructurals de la plantilla.
Bueno, el que deia una mica també l'Enric, desestructurat totalment. Jo, a veure, si com a perico estic preocupat pel tema espanyol, molt preocupat, si també fos del Madrid, doncs jo estaria preocupat, perquè evidentment no està donant... la talla, i a més ara tindrem una allò que diuen bona pedra de
toc,
de toc, perquè el dissabte hi ha aquest partit, bueno, entre el Madrid i el Barça, a veure què.
Primer dimarts.
Bueno, primer dimarts amb el Dortmund, no? Però vaja, sí que important, a veure, que les dues són dos d'allò, ho hem estat demanant, de dir, a veure... El Barça està fantàstic, està jugant molt bé, tot va com una seda, però a veure què fa amb equips realment importants. En aquest cas, doncs, seria el Borussia de Dortmund, seria el Bayern de Múnich, ara serà després el Madrid. Són dos partits per dir a veure on està el Barça, no?
Home, jo així, a priori, jo veig més, un partit més complicat a hores d'ara el del Bayern que el del Barça.
Jo també, jo també.
Ai, perdó, el de Bayern que el del Madrid, perdó, perquè el Barça tal com està jugant, jo crec que un equip com el Bayern de Múnich, que també està consolidat i estructurat, li pot fer una miqueta més de mal, i jo crec que el Madrid, tal com està jugant, molt descompensat, si el Barça entra per bandes com està entrant, i el Madrid continua a la defensa permetent tot el que permet, jo crec que pel Barça serà més fàcil, a priori, tot és a priori, per mi serà més fàcil el partit del Real Madrid que el del Bayern. Tenia nota que cap serà fàcil, perquè evidentment aquests partits mai són fàcils.
No, ara...
Però a mi, si em diguessis ara, quin partit li veus amb més complicació, jo poder li veuria més al del Bayern per un model de joc molt més consolidat i molt més físic, que no el Real Madrid, que a hores d'ara per mi Madrid està aguantant-se per un fil.
Ja. Analitzem una mica el Barça. O sigui, el que potser ningú es podia imaginar, i que en aquest cas... Home, se li ha d'adonir... Bueno, sí, exacte. L'Enric em diu jo. És efectivament, perquè no sé si va ser el primer o el segon programa, oi, de la tertúlia, ja va dir el Barça campió de Lliga. Perdó? Bueno, però analitzem una mica, perquè jo crec que bona part del mèrit del Barça és l'actual entrenador, no?
Claríssimament.
Sí, no?
Claríssimament.
Esteu d'acord?
Sí. Home, aviam, és a dir, primer que ve és un tio que ve amb un model de joc que no ve contaminat, ¿vale? contaminat per l'ambient,
Sí, sí.
Perquè el Barça, últimament, tot el que portava havia de tenir el famós ADN, que no existeix, però és igual, queda molt bé dir-ho, i la premsa amb això sempre s'ha omplert la boca, però la realitat és una altra, el futbol ha evolucionat molt, i és com tot, si no tens jugadors per jugar el que tu vols, doncs has de jugar amb el que tens, a el que pots jugar, no? I jo crec que un dels errors que havia tingut el Barça era aquesta obsessió en voler jugar d'una manera que no tenies equip per poder-ho fer. Ha vingut un tio que li és igual al model i és una persona que, si alguna cosa ha demostrat, excepte el lapsus que va tenir amb la selecció, ha demostrat que és un tio que no està per tonteries. Ho va demostrar bé de Múnich, ho està demostrant aquí al Barça. És un guanyador nat. Mm-hmm. Juga un futbol, diguem-ne, modern, fora dels estereotips aquests clàssics de tiqui-taca i no, aquest de cara a barraca, ell és igual, i si és contraatac, és contraatac. Fa la pressió molt alta, els extrems ajuden molt a el que és la banda, amb aquesta pressió tenen un contraatac, per mi, que és molt ràpid, i a part el Barça té uns jugadors joves que li estan donant molt resultat, inclús poder per sobre de les expectatives que es podien tenir de nanos de 17, 18, 19, 20 anys. Vull dir que poden ser molt bons, però que tal com et surtin tots et funcionin com una maquinària superben engreixada i tot vagi bé i el Cubarsí sigui, entre cometes, un Beckenbauer en potència, que el Yamal sigui un Rivellino. Hòstia, vull dir...
I el caçador, què?
Sí, per això et dic...
El caçador està impressionant.
Per dir que, a més, és un entrenador que els... És a dir, ha modernitzat la manera de jugar, li va molt bé a l'estil que té, i a més els jugadors que en principi podien ser dubtosos de, ostres, són molt joves, aviam com actuaran o què faran o què deixaran de fer, doncs està demostrant que estan donant el do de pit, no? I aleshores jo ho vaig dir a l'inici, que per mi el Barça era un candidat molt clar a guanyar la Lliga, i vist el que estic veient fins ara, per mi l'equip que a hores d'ara té més opcions per tal com juga i pel que demostra el camp és el Barça.
Estarem d'acord, no, Joan Marc, amb l'anàlisi que fa l'Enric?
Sí, no, i a més hi ficaria també que es veu que físicament els jugadors estan a un altre nivell que no pas estaven amb el Xavi l'any passat. Es nota tant a nivell de curses com a nivell de fons, com a nivell d'intensitat en la pressió. Jo crec que el físic hi té molt a veure, i la preposició física que ha portat Flick, la veritat que s'està veient en el camp. Després també ha sabut recuperar jugadors que no estaven al nivell que tenien d'estar l'any passat, per exemple Lewandowski, que porta 12 gols amb 11 partits de Lliga. O amb 10, no ho sé, 10 partits de Lliga, 12 gols.
10,
Rafinha, que vaja...
que ja tothom volia que marxés.
Sí, estava a punt de ser traspassat aquest estiu, i ara, bueno, és que sembla un top mundial. La veritat. Evidentment, la progressió de Lamin... que aquest noi només pot fer que progressar, però després l'aparició de Casador, l'any passat Xavi no hi volia confiar en Casador, el portava convocat i no el feia jugar, i bueno, s'ha destapat com un migcampista fantàstic. Sí. I bueno, i Koundé també, que en la banda dreta l'any passat no volia jugar, ara ja ho té assumit, i ja diuen que és un dels millors laterals drets que hi ha en el món. La veritat és que totes li ponen. L'únic pero que queda ara mateix en el Barça és la porteria, Iñaki Peña, que bueno, ja veurem si seguirà ell de titular. Jo crec que mentre no faci cap errada majúscula, Flick no canviarà porter. Però...
Tu creus Flick no igual...
No, jo crec que...
Inclús a la Champions...
Contra el Bayern jugarà el Iñaki Peña, i contra el Madrid, a menys que no faci uns errors contra el Bayern, també jugarà. També.
Bueno, a mi em sembla molt bé, a mi em sembla també molt bé, perquè pobre tio, almenys que li doni l'oportunitat, no?
I a més té ja agafada el fora de joc que fa el Barça, l'Iñaki Peña, ahir va sortir 3 o 4 vegades, que ja estava allà, pilotes aquelles.
Tipo Ter Stegen, no? Més o menys.
Jo crec que Flick funciona amb meritocràcia, és a dir, els jugadors que estan jugant s'ho estan guanyant, i a part que facis una cagada molt grossa o que no entrenis com és degut, pues jo crec que no et canvia. Jo crec que Peña continuarà, i fins que realment hi hagi alguna cosa que li faci dubtar i ho faci canviar d'opinió. Però vaja, el Barça necessitava un altre porter, perquè mai se sap què pot passar amb Peña.
Home, sí, es pot lesionar, també.
Una lesió, una sanció, qualsevol cosa, necessita un altre porter de garanties, i està molt bé que el Chesney, o com es digui,
estigui
en l'equip, no? Però vaja, jo sóc força optimista. O Sevilla tampoc no em va semblar cap meravella, tot i que portava una ratxa positiva, però vaja, ahir la veritat em va decebre bastant l'equip, també va tindre mala sort amb les lesions. Però una cosa que em fa encara posar més content va ser ahir la reaparició
del Gavi.
Després Fermín també, que va tornar de les seves lesions, i després que t'apareixen jugadors com Pablo Torre, que ningú l'espera i que fa dos gols.
Sí.
Amb un quart d'hora. Sembla que hi hagi una dinàmica tan positiva que qualsevol que entri, tothom suma.
A mi saps que em sap greu que l'Ansu Fati, és un tio que em cau fenomenalment bé, jugador extraordinari abans de les lesions, i que, pobre xaval, des del tema de les lesions i tal, no acaba de...
Doncs jo ho vaig veure força bé,
sí,
no?
Però
la posició veure millor que, per exemple, Ferran Torres quan ha jugat en aquesta...
És que millor que Ferran Torres ho faria jo, però això no té tampoc, això no té gaire mèrit.
Hasta jo, Joan Marc.
Vaja, Ferran Torres és internacional per Espanya,
Sí, mira, m'has donat una cosa, escolta, és tremendo, vull dir, sí, que Ferran Torres sigui interessant per Espanya és d'aquelles coses de la dimensió desconeguda, perquè mira, amb tot el carinyo...
Sí, el que sigui, però Ferran Torres, amb tots els entrenadors que ha tingut, amb tots ha jugat.
Sí, això sí.
És o menys titular, sí. Però amb tots...
David García també, i a mi em semblava molt bé perquè era el que tenia, però això no volia dir que fos un tio referent. Ara, si no hi ha res millor o juga per altres raons, perquè tu veus, home, amb l'època de Luis Enrique a la selecció, hi anava per lo que hi anava, no fotem.
Sí,
bueno, perquè que hi anés ell, allò d'anar-hi el primer, el segon o el tercer pitxichi de la Lliga Espanyola, i que hi anés Ferran Torres, home, si més no, era sospitós.
Però de totes maneres, jo ahir en Sufati jo vaig veure bé, evidentment li falta ritme, perquè
molt,
un noi que ha jugat poc darrerament, li falta ritme,
sí, tant.
Però el que li vaig veure, les ganes, la mobilitat, la velocitat i tot, jo l'Ansu vaig veure força bé, i si jo crec que si té minuts recuperarem, si no el millor Ansu que hem vist, un Ansu amb molt bon nivell.
Tant de bo, perquè dic, és un tio que, ostres, un jugador extraordinari, vull dir, a mi m'encantava l'Ansu Fati. I una altra de les coses que em vaig fixar és, tornant a l'entrenador del Barça, el Flick, la manera que té de tractar els jugadors, quan marxen o els treu, que els abraça, vull dir, hi ha com una mena de carinyo,
química, que
habitualment no es dona amb els entrenadors, amb els jugadors, no? Pot haver algun jugador que, bueno, pel que sigui, destaqui una mica, però no amb tots, no? I aquest tio, hosti, té mà dreta i mà esquerra i sap tractar la gent, no? I els jugadors sí que crec que s'hi deuen trobar molt bé.
Home, jo crec que ell té, en aquest cas, venint de la temporada horribilis de Xavi, i que el Barça fa ja dos o tres anys que no juga absolutament a res, vull dir, Koeman, Xavi és absolutament un període bastant fosc de lo que era futbol. Ve un entrenador que ve a ser el pal de paller del projecte, perquè per la situació que hi ha tampoc et pots permetre ser referents, no? I podria, que sé, pues un Mbappé, un Vinícius, que tens aquell pal de paller, havies fet que fos Lewandowski, però et fa una temporada horrible l'any passat, amb la qual tampoc pots fer moltes coses. Evidentment, Lamine Yamal és el que està tirant del carro, però és un nano.
Sí.
Això, pues, i ara, esclar, fitxes algú que acaba fent de pal de paller, que està tirant molt de la gent de sota, i evidentment ell està assumint aquest rol de, diguem-ne, pare, aquesta pantalla protectora, aquesta pantalla protectora, i aleshores, home, jo crec que els jugadors saben que tenen la tranquil·litat de que poden fer el que ells saben fer, perquè qui els ha de jutjar, doncs, tal com ha dit el Joan Marc, va per mèrits, per tant, jo sé que si ho faig bé, jugaré, i si m'equivoco em dona permís per equivocar-me, perquè al final aquest és un procés que ell és molt conscient del que hi ha, i crec que això, doncs, genera aquest bon rotllo dins del vestidor, no? També s'ha de remarcar que Lewandowski torna a marcar gols, l'any passat va tenir una temporada nefasta, no sé si per poques ganes o perquè estava a mosca o perquè ell va tenir mala sort, que no se sap, que aquest any està tornant a marcar. I això, home, doncs tot això també t'ajuda. El partit d'ahir, jo també crec que hi ha una jugada que per mi és determinant, que, i dono la meva opinió, i m'hagués pogut passar a favor o m'hagués pogut passar en contra. A mi el primer penal el trobo molt justet. Jo ho sento molt. Jo crec que el futbol ens l'estem carregant entre tots. I és una opinió particular, eh? I més igual si és a favor o en contra, perquè és la jugada que l'he vist 3 o 4 vegades. Hòstia, és que la veig tan justeta. És com la del Getafe amb el Villarreal, eh?
No, aquesta no.
Però
què veus
justet en aquesta jugada? Hòstia,
per
ni el toc.
Home, és que per mi, exactament, és que per mi el bufa i es tira.
La, no,
és,
home, no.
Bueno, vale. Jo, Marc, t'he dit que és la meva opinió, que ja està. A mi em sembla que per mi penal ha de ser alguna cosa una miqueta més, no sé com dir-ho, rellevant, que no que el jugador al mínim contacte, quan ja, a la mínima d'allò, ja es tira a terra i com hi ha contacte ja és penal.
No sé, jo... Si li fot un cop de genoll en el peu de Apoyo, el Peque, en el Rafinha,
no sé,
cop jo... de genoll en la cama de no que sé. Està apoyant i que està girant, és normal que sigui,
no.
Que sigui penal.
No sé, jo dic jo...
No, és que em sembla que la gent es fixa amb els mans del jugador...
No, jo no fixo amb
les mans. Li toca lleugerament l'ombra quan està girant, però el que fa el Peque és que ve pel darrere i li pica amb el genoll a la cama de poll en el moment que està girant el Rafinha. És normal que vagi a terra.
No crec.
És que, l'altra cama la té aixecada. Si li toques la cama de poll, el jugador va a terra.
Penalti però, sí que va ser el del Sevilla. Aquell sí que és penalti. Aquell sí que és penalti. Però va fer fora de joc, però si no, aquell sí que és penalti. Agafa els dos peus i el llança per aquest.
Bueno, de tota manera, penalti o no...
No, és el fet... No, preferia en el sentit que...
El que està clar que el Barça... Juga...
No, si no hagués estat aquest penal, hagués fotut algun altre, perquè
clar,
va ser infinitament superior. Però que a vegades també, hosti, aquestes jugadetes que també et juguin a favor...
I els penaltitos, no? Que a vegades no ens veus
sí, però, coses però, que... No, però que no és un resultat que vingui viciat
no.
Per la decisió aquesta, perquè torno, és el que hem dit abans, el Sevilla, per mi, és un equip també... justet, i ara igual vindrà divendres i me'n fotrà 22.
Aquí però... Enric, és la por que tinc.
Ah, no.
Perquè com som ja també des de fa anys i panys a l'equip aspirina que en deien, no? Equip que està fotut, arriba l'Espanyol, pam!
Bueno, aviam, el Sevilla fotut no està. Així, això seria més fàcil si em vingués a Les Palmes o em vingués al València, que els tinc darrere, no? No, jo més que res el fet de que a mi el Sevilla aquest any jo crec que té un equip justet, i ho vaig dir des de l'inici, a pas havia fet 2 o 3 resultats que li havia anat bé i havia sortit una miqueta de baix, però per mi el Sevilla és un equip que aquest any li tocarà patir, igual que l'any passat ja va patir. Jo crec que aquest any el Sevilla li tocarà patir.
A més també tenen un problema econòmic
important, per això dic que són equips que bueno, abans ho parlàvem aquí amb el Fèlix just abans del programa, hi ha 7 o 8 equips que estarem tots allí rondant-la, perquè des de... o sigui, l'Espanyol en té 10, l'Alavés en té 10,
sí.
Però darrere tens Leganés, Getafe, el Valladolid, València, Les Palmes i algun altre que em deixo, però és que a 2 punts tens el Sevilla i a 3 tens el Girona i la Real Societat, és a dir, a un partit et fots el 9 o el 10, no? I amb el qual vol dir que hi ha 10 equips
sí.
que si li surt bé doncs estaràs a dalt i com et surt una mica malament, mira el Celta que va començar superbé. I el tens també amb 13 punts.
Vull dir... El Celta amb 13 punts, sí, a la meitat.
Això dic que... I el Celta havia començat superbé, que els 3 o 4 primers partits anava com el Barça. I mira com està ara.
Sí, no? Sí. També hi ha un altre que és el Girona, que el Girona també està, que allò que diuen que no està, no?
Dos o tres competicions es fa descomptades. El Girona té un equip que ho hem dit ja d'altres vegades, que per mi és... pitjor que l'any passat, perquè l'any passat li va sortir tot de cara, tot el que va portar, tant si eren cedits com no, van fotre un temporadón tots.
Sí.
Aquest any el que has portat, doncs, o és un altre nivell, o encara no han arribat al nivell, o no t'està sortint tot tan de cara. Bé, mira, recordem el Dobrich, el Sivrankov, i tot, allí tot Déu, allí marcava gols,
sí,
amb
sí,
el
sí.
cul, amb el taló i amb l'orella. Sí, bueno, sí. Aquest any això no ho tens. I aleshores està jugant 2 competicions. I jugar 2 competicions, tot i que ara vens... de l'aturada, però són 2 competicions. I ara tens partit en dia d'aquests, i tornes a jugar, començaràs també la Copa del Rei... És a dir, són equips que no tenen, diguem-ne, un equip consistent de 22 tios que diguis, canvio Madrid, no? Teòricament, no? O Barça, o teòricament també l'Atlètic de Madrid. És a dir, els grans equips tens un equip molt compensat de 20 tios, que més o menys, o 18, que són, bueno, que no es nota gaire, no? Tu quan surts d'aquests equips vas a dos competicions o vas a tres competicions.
Mira els quatre que han marxat del Girona.
Sí,
són titulars.
Per això dic.
El Savinho, el Dòvic...
Per això dic que tu el Dòvic l'any passat va ser el pitxis de la Lliga Espanyola. És un tio que no sé si va marcar 19 gols o una burrada. Sí,
i ara tenen a l'Espli aquest que té més car del Girona, però no acaba de...
No és el Faustino Esprilla que tots coneixen, que aquell sí que era bo. Tu, Joan Marc, com ho veus, lo del Girona? Que a mi em fa l'efecte...
El Girona, clar, té una plantilla molt curta per fer dues competicions, i si a més s'emporten jugadors a les seleccions i cauen lesionats, doncs encara pitjor, no? Ja es va veure contra la Real Societat. Bueno, també s'ha de dir que amb la Real Societat el Girona no ha guanyat mai, encara primera divisió. Sembla la bèstia negra del Girona. L'any passat tampoc no van aconseguir guanyar-los. Mm. Però vaja, jo crec que ara mateix la plantilla que tenen amb els lesionats, a més, els deixa en molt mala posició, i el problema és que quan agafes aquesta dinàmica i vas cansant aquests jugadors, doncs quan arribaran els moments decisius de la temporada, si no has acumulat prou punts, doncs potser tindràs problemes fins i tot per mantenir la categoria. Jo crec que el Girona, i no seria el primer cop que li passa a algun equip, que es classifica per competició europea, desgasta la plantilla i després...
L'Espanyol.
I després, sí, mira, estava pensant en el mateix, no volia dir el nom, però...
L'Espanyol, tu, aquí, les coses
això,
sí, com són.
I després te'n vas a segona divisió.
Sí.
Clar, és que quan no tens 22 jugadors per doblar posicions i poder anar fent rotacions, pues, et pot passar això.
Bueno, doncs, a veure què passa amb totes aquestes històries, perquè és que la veritat, Déu-n'hi-do. De cara al partit del Barça amb el Bayern de Múnich, Joan Marc, què esperes? Sí, què esperes? Et faré aquella pregunta que es fa sempre, no? Què preferiries, guanyar el Bayern de Múnich i perdre amb el Madrid, o guanyar el Madrid i perdre amb el Bayern de Múnich?
Jo preferiria guanyar el Bayern de Múnich, perquè jo crec que els partits de casa de la Champions us hem de guanyar si ens podem classificar per la següent ronda. I en canvi, portem 3 punts de coixí contra el Madrid. És a dir, si perdem el partit del Madrid, la Lliga no s'ha perdut. Si guanyem, tampoc estarà guanyada la Lliga. Però, en canvi, la Champions, si perds un partit a casa, sí que pots tindre dificultats per classificar-te. I després seria un cop psicològic important, perquè els darrers anys el Bayern ha sigut la nostra criptonita.
Bèstia negra.
I cada vegada que ens hem enfrontat contra el Bayern, després hem entrat en una crisi important, perquè ens hem emportat derrotes doloroses.
Sí.
I doncs jo crec que guanyar en el Bayern seria per tot l'equip i pel club una injecció de moral important i també de confiança en el projecte.
Creus que el Flick seria capaç de fotre-li 8 gols al Bayern com el Bayern de Flick li va fotre al Barça?
Home, estaria bé, no?
Estaria bé,
però no crec que arribem aquí. Jo, com abans deia l'Enric, jo crec que el partit més complicat que tenim és el del Bayern, i serà un partit que ens costarà guanyar.
A veure, Enric.
No, jo crec que, evidentment, per la tipologia de competició és més important la Champions, en aquest cas, perquè és la lligueta aquesta, és molt més curta, és molt més important guanyar a casa contra el Bayern que no contra el Real Madrid, perquè a més la Lliga Espanyola són 38 jornades i no vindrà de que guanyis o perdis aquell partit, no? Evidentment que si guanyessis el Madrid, doncs te'n vas 6 punts i, home, doncs és un bon coixí, però bueno, en cas de perdre, doncs et quedes empatat a punts i te'n queden, seria la jornada 11, doncs te'n quedaria encara 27 per poder jugar, no? Jo crec que això és important. A nivell competitiu, jo, bueno, el que deies tu tornar a ser el 2-8, no?
Aquest, el 2-8.
Home, jo crec que el Bayern de Múnich, dubto que la seva història hagi palmat un partit per 8 gols, bueno, que ho creguin fotut 8 gols, perquè jo crec que allà sortiria la divisió en Panzer i, no, home, home, amb els competitius que són allí, home, jo recordo el Thomas Müller i companyia, home, jo crec que els hi foten 5 o 6 gols aquests i allí em sembla que igual acaben 3 tios al camp perquè els altres 8 se'n van expulsats.
Yeah.
Perquè tenen una manera de competir, però que Flick, tal com és, si els hi pogués fotre els 8, li fotria 8 i, o 10,
ah, no,
perquè
segur.
És un tio que amb això és insaciable, jo crec que sí, evidentment. Ara, vist des de l'altre costat, home, l'ànim de revenja segur que hi seria, o hi serà, però, home, jo veig complicat que al Bayern de Múnich se li puguin fotre 8 gols. Però, més que res pel que et dic, per la manera de... O sigui, per l'amor propi sistèmic que tenen, no? Aleshores, doncs, home, jo crec que seria complicat. Però que serà un partit... Jo crec que serà un partit maco, de veure, perquè
també.
Els dos, a priori, són molt bons equips, tal com estan jugant ara. I et dic, i com a nivell físic contundent, jo veig més ara el Bayern que no el Real Madrid.
Fèlix, què? Tu com ho veus?
Jo veig igual.
Igual.
Jo veig que la Champions ara guanyar a casa, el Madrid, per exemple, ha de guanyar el Borussia després de perdre amb el Lille, ha de guanyar.
Sí.
El Barça també ha de guanyar perquè ja va perdre a Mònaco.
Mm-hmm.
No tinc en compte els Young Boys aquells que no sé qui eren. I després, el que diu l'Enric, a casa s'ha de guanyar. Perquè si no, quan perdis a casa... I el partit amb el Madrid, pues, la lliga és molt llarga. I aleshores, 6 punts o empatat, vale. Ja veurem com acaba, però que el Madrid, tant d'on ho dic com el Barça, dimarts o dimecres han de guanyar. Ja. I el Girona també ha de guanyar. El que jo contra el Slovan de Bratislava... No, és el Slovan de Bratislava, que no... Un conjunt...
Ja,
jo crec que és pitjor que el Girona.
Igual,
jo crec que és pitjor que el Girona. I també juga a casa.
Sí,
aquests tres partits han de guanyar.
Sí, però el que dic, però que el Girona no té equip, jo crec, per mantenir les dues competicions. I aleshores el problema és com et focalitzis o t'enfoquis bàsicament a la Champions, perquè és el que estem dient. Diguem-ne, va agafant números per sortir-te, no? I és clar, quan més m'ho agafis saps que les oportunitats es van passant, però clar, et pots anar fotent cada vegada més pedres a la motxilla a la competició que realment al final et dona de menjar, que és la Lliga, no?
El que deia el Mitchell. Al principi deia, no jugaran,
Mitchell està emprenyat
no jugaran els mateixos, perquè ell vol estar a la Lliga.
Sí,
l'altre és una ocasió que han tingut, jugaran i demés, però clar, però si baixen...
Sí.
Sempre el projecte Norris.
No, però bueno, el Girona s'ha de centrar en la Lliga, evidentment, perquè no... M'imagino que poca gràcia li podria
fer
baixar a segona.
Sí, però tu com a futbolista...
El què, perdona?
Que la Champions no la guanyarà.
No,
però
la Lliga, si l'any que ve no et classifiques bé, ni Champions, ni Europa League, i potser ni Lliga, no? Hauràs de jugar a segona. Dir que jo crec que en algun moment Mitchell farà aquest pensament i dirà on jugo les garrofes és a la Lliga i l'equip bo jugarà a la Lliga i a la Champions jugarem amb els de les rotacions.
Bueno, però jo estic convençut que això el Mitchell ja ho té clar i ho té més que assumit. Què passa? Que a nivell històric, com a club, la primera vegada que jugues una competició d'aquestes, el que no voldràs és acabar amb 0 victòries.
Clar.
Aleshores, doncs, i tu com a futbolista, que has entrat a la història del club i estàs jugant la Champions, no, per primera vegada, igual que el David López va marcar el primer gol, i això quedarà per la història, David López va marcar el primer gol a Europa, Champions, del Girona, o sigui, no és que diguin, no, és que ja no és ni l'Europa League,
no,
la Champions, que la primera vegada, clar, jo crec que com a... A nivell de subconscient, és molt difícil abstreure't de dir no, mira, jugaran els dolents, per dir-ho així, ja imagina que jugues contra l'Slovan de Bratislava.
Pers.
I no, però a més, juguen els nanos que, diguem-ne, que és de l'equip B, i pers 0-3 o pers 0-4 a nivell anímic. Et fot una hòstia important i clar, vas arrossegant... vas per Europa i te meten un carro, no? Perquè s'estan veient alguns partits de Champions que hi ha uns resultats que són una miqueta escandalosos. Clar. Tu no voldràs que això et passi a tu la primera vegada que competeixes, que és la història, no? La història que dirà, mira, escolti, vam anar a Europa, vam fotre el ridícul, ens vam aportar 50 gols i em van marcar 2. Hòstia, doncs igual, a nivell de club no estàs per això, a nivell com a entrenador tampoc ho voldràs i com a futbolista encara menys, no? I per això... Jo aquest ja l'he posat sempre l'any que va baixar l'Espanyol fa 3 o 4 temporades, no?
Sí.
Fa 3 temporades.
3.
Clar, tu anaves a Europa i l'Espanyol era l'equip que tenia el rècord més llarg de no perdre a Europa.
És veritat.
I després van perdre gràcies al senyor Abelardo, a Wolverhampton, que jo estava allà. Sí, sí, jo estava allà. Sí, sí. Però, no, però vull dir, però que l'Espanyol anava allà i competia molt bé, i els partits, i vam anar passant i tal, i fins que vam palmar vuitens, em sembla que era vuitens o quarts, vuitens, diria. Però que allí vam palmar, però després la Lliga, mira com es va anar, no? Que vam acabar palmant.
Palmant.
I, però, bueno, però clar, al futbolista no li diguis que surti el camp i no posi la cama, o no competeixi, o no hi vagi. Escolta, estàs competint, i tu, jo t'asseguro que el tio que surti del Girona... per guanyar contra l'Esparta de Praga, matarà.
Ja. Bueno, estem acabant, encara falten uns minutets, i que sí que m'agradaria que parléssim una miqueta del Futbol Club Andorra, que va empatar a un amb la Cultural Leonesa. De bàsquet, n'hem parlat abans amb el Marc Matute, que és el nostre ja especialista amb la qüestió. Va ser una victòria, una derrota dolorosíssima, perquè a més a més, és que de veritat, un sol punt, me cago en dena, i a més fet per un tio que havia estat el Morabanc, que era el Montero, no? Sí. Que això encara...
Però això és un clàssic, eh?
És un clàssic, però, eh?
Sí, sí, sí. Això.
És un clàssic, eh? Mira que ens ha passat de vegades també a l'Espanyol.
No, això ha passat...
Ve el, no? Aquells... Sí, sí, sí. Ve el Pedrosa.
Sí, és el Delex.
El Delex. Bueno, el Futbol Club Andorra, 1-1 i... No sé, el Jaume, que hi va i... Diu que l'equip va jugar bé.
Bueno, la Cultural Leonesa és el líder.
Sí, bueno,
ja començant per aquí, no? Sí, aleshores, jo el partit no vaig veure, perquè jo al cap de setmana no hi era, però vaig llegir la crònica. També és un empat amarg, perquè tot i que es marca l'1-0 al minut 90, més o menys, clar, després el temps descompte et foten el 1-1, no? I això també, aquí també et demostra que igual l'equip és una miqueta innocent, no? Perquè tu marques el 1-0 al minut 90 i el que has de fer, que això també m'he queixat moltes vegades de l'Espanyol, del 90 al minut 120 si cal no juga a futbol. I has de tenir eines per el que sigui, o fer la falta, o tirar-te a terra, o perdre temps, o que la pilota vagi a la vuitena graderia, però tu no pots deixar jugar un partit amb una situació com aquesta, de que vas 1-0. Una altra cosa és que has marcat 1-0 al minut 20 i portes 70 minuts apretant, que no pots perdre temps 90 minuts.
Yeah.
Però quan marques el gol al minut 90, 90 i pico...
91.
Ja, i això jo crec que és una... No et sabia dir si és manca d'atenció o que són molt joves o els hi falta un punt, però jo també ho he dit al meu equip, Igual que també ho vaig dir del City l'any aquell que el Madrid li remunta a l'eliminatòria amb els dos gols del Rodrigo. Aquí també és perquè s'ho vagin mirar i passa a tots els equips, Però vull dir que tu has de saber...
Falta de concentració.
Correcte, o una miqueta de veterania de no se juega más. No? I no se juega más.
Tres minuts.
No se juega más. No, però és que tu en 3 minuts no se juega. I tu pots fer que no jugui, El porter, la bloca i cau a terra, ai, 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 ui, 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 i ara la pilota...
Sí, no es pot perdre.
Oi, això ho has de saber. No, i si el tio se'n va, li fas falta. No et dic el matis, li fas falta.
Sí.
I quan la falta i deixes que no surti. Vull dir, jugar...
Bueno. És que fan molt mal aquests partits, a més, inclús a nivell moral, no? Sí. Que et fotin el partit, empatin el partit, jo no et dic que te'l guanyin. Diguem-ne, en el minut 92, 93, faltant un o dos o tres minuts. Bueno, com amb el bàsquet, que et fotin... Vale, vinga, apa.
Sóc que s'he guanyat el líder.
Sí, sí.
Sí, clar, clar.
No, i ara el líder continua estant a 8 punts. T'haguessis posat a 5 punts, haguessis estat, no? I clar, continues a 8. Bueno, jo no dic que hagis de guanyar la Lliga, però si estem a 8 punts...
No, però si més no, la possibilitat i la il·lusió de jugar als play-offs,
sí,
no?
Sí, per això, per això.
Bueno, és que aquesta categoria, els play-offs són molt difícils.
Ja,
aquesta categoria s'ha de ser primer.
Sí.
Ja, bueno.
I arriba primer i ja puja.
Sí.
Els altres...
Sí, si un comet de play-off, ja es va veure aquest any el Nasti, el que va passar amb el Màlaga...
Hòstia,
sí, bueno, per això et dic que el Barça no també li va passar...
Sí.
Vull dir, clar, són partits molt complicats. Quan estem en un play-off, i l'exemple el vam viure l'any passat amb l'Espanyol, sort del gol anul·lat, perquè també l'ungla li havia passat la línia, perquè si no encara estaríem ara jugant al camp del Cartagena i del Tenerife. Tu quan vas en un play-off és llançar una moneda a l'aire i tot el que puguis evitar, evita-ho.
Molt bé, Joan Marc, vols afegir alguna cosa al voltant del Futbol Club Andorra?
Home, mala sort, no? Aquests que t'empatin al darrer minut, quan tu has marcat ja en el minut 90, és mala sort. Però vaja, competir-li a la Cultural Leonesa, que és el líder destacat del grup, jo crec que mostra que l'equip està amb una bona dinàmica i que pot anar creixent. és un equip que és molt jove, és un equip que porta poc temps jugant junts, la Cultural ja és un equip bastant més fet que no pas l'Andorra, i amb bastanta més experiència dels jugadors que hi té. És a dir, que jo crec que estem en el bon camí, el Ferran Costa està fent bona feina i crec que tothom a dins del club està molt content de la feina que està fent. Mm-hmm. I vaja, estem allí, eh? Estem a 8 punts, som cinquès. Mm-hmm. Jo crec que no, ara mateix la primera ref ja sabem que és llarg i que és complicat i que al final jugarà a molt pocs punts. Anar seguint en aquesta direcció.
D'això es tracta, no? Bueno, nois, per cert, Joan Marc, li van aprovar els pressupostos a la porta.
Sí.
Això vol dir que hi haurà més palanques o...?
No,
perquè com és el rei de la palanca...
Bueno, de moment una de les palanques a Europa ja l'he dit que va ser una estafa.
Que va ser una estafa, sí. Ai, senyor.
Mig milió d'euros que s'haurà de pagar, però vaja, jo crec que la palanca més gran és tornar a obrir el Camp Nou el més aviat possible.
Aviam, aquesta és una altra. Tu veus que el Camp Nou podrà ser, o sigui, s'obrirà abans d'acabar l'any?
No.
No,
abans d'acabar l'any. Hem dit pel gener.
No, perquè tampoc és que hi hagi partits per poder jugar al Camp Nou abans d'acabar l'any, però jo crec que el mes de febrer sí.
Bueno, al final d'any no, perquè principis. Jo vaig estar al setembre, vaig entrar així i no.
I quin serà més maco, el Bernabéu o el Camp Nou?
Diferents.
Spotify, el no Camp Nou o el Bernabéu?
Quin... No, s'havia de fer, la remodelació del Camp Nou s'havia de fer, perquè...
No, sí, no, ballada, no, que, no, no, bueno, i tant,
la ruïna romana,
i tant, no, no, es queia trossos.
Jo quan la veig opinaré, a mi de moment els dos que més m'agraden són el Metropolitano i el Sant Mamés.
I Sant Mamés.
El de l'Espanyol és molt maco,
m'agrada
molt, però a mi Sant Mamés m'agrada molt.
Jo el nou no el conec, el vell sí. Ja era maco el vell. Sí, pues, no,
pues és molt maco.
Ja també és maco.
Sí, no dic... Allà, sí, però és un camp diferent. És a dir, a mi el Sant Mamés em va agradar molt. A més, clar, suposo que també és el típic, no? Allí plou molt, la gespa és superverda, et queda un camp molt tancadet, a dalt és molt arrodonit, l'Espanyol és més quadrat.
No he anat al del Madrid, per exemple, no puc opinar, però no...
I el Civitas també és molt maco, és impressionant. Bueno, Civitas, si ara es diu Civitas, no? Sí, sí.
Sí, bueno, sí, perquè li van canviar
el nom. Sí, abans era Wanda, ara és Civitas, sí.
Han canviat de nom.
No és ni Civitas, ja.
Perquè... Ara ja no.
Bueno.
No, va canviar de nom.
Bueno, igual... Metropolitano, deixem-ho com a Metropolitano.
Jo li fotaria Can Xolo. Can Xolo, tu, perquè aquell no se'n va ni amb llegiu, tu. Bueno, senyor Carrillo, moltes gràcies. Senyor Sorribas, moltes gràcies. Senyor Miralles, moltes gràcies. Demà ja ens escoltem una altra vegada, si Déu vol.
I tant.
Res, a tots vostès també moltíssimes gràcies. Adéu-siau i a disfrutar del futbol, que aquesta setmana n'hi ha força.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.